Bon dia. El conseller de Salut, Manel Balcells, diu que la solució per millorar la viabilitat d'hospitals com el d'Olot és crear una xarxa de centres a nivell gironí que permeti el flux de professionals i també de pacients.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Però la solució està en una visió en xarxa. I plantegem una visió en xarxa en tots els hospitals de la demarcació de Girona que treballin en xarxa també per la captació de professionals i la captació de talent. I estem a punt de tancar aquest acord en les properes setmanes, de manera que assegurem el flux de pacients, el flux de professionals i la sostenibilitat d'un hospital com el d'Olot.
Són declaracions del conseller de Salut, Manel Balcells, en la seva visita en els futurs terrenys del Cap de Sant Miquel d'aquest divendres a la capital de la Garrotxa. Balcells hi va dir que la Generalitat està a punt de presentar, com escoltàvem, accions relacionades en aquest àmbit. El conseller també creu que l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa ha de liderar el desenvolupament de les unitats de salut mediambientals pediàtriques arreu de Catalunya. De seguida en coneixem més detalls, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest dilluns 15 d'abril del 2024 i ho fem com sempre a l'antena de Ràdio Olot en titulars.
El dia en 4 minuts.
Laia Canyiguera, el cap de llista d'Esquerra Girona a les eleccions al Parlament, diu que no haver aprovat els darrers pressupostos suposa retardar encara més la construcció de la variant d'Olot. Ho ha dit en una visita a Olot aquest divendres, on ha presentat els dos candidats garrotxins, que també estaran a les llistes gironines, Laila Gamutxi i Bartomeu Compte. En successos, els Mossos d'Esquadra investiguen l'origen de la baralla multitudinària que va tenir lloc ahir al vespre a la plaça Major d'Olot. Dos joves van resultar ferits i van ser traslladats a l'Hospital d'Olot amb ferides provocades per arma blanca. Neix Infanteria, un nou festival educatiu i cultural a Olot per infants de 0 a 3 anys, les seves famílies i professionals. Se celebrarà del 9 a l'11 de maig. El Destaca't, el músic jove de les comarques gironines tria Olot per la seva 15a edició. El concurs tindrà lloc el dissabte 20 d'abril al Passeig de la Muralla. La llibreria Isop d'Olot avança al Sant Jordi per segon any consecutiu. Només falten 10 dies per la gran cita literària de casa nostra. El principal objectiu és crear un espai per parlar de literatura amb més calma i tranquil·litat uns dies abans de Sant Jordi. En esports, la Unió Esportiva Olot també guanya a Reus per 0-2 i ja és campió virtualment. L'equip de Pedrolera amplia 15 punts l'avantatge amb l'Hospitalet, que va perdre el camp del Girona B a falta de 5 jornades per al final, però encara no pot celebrar l'ascens per culpa de l'Ebraix. Sí que ho pot fer diumenge vinent a l'estadi davant el Tona. En hoquei patins, l'hoquei Olot i la Josep Jou frenen el líder. Els olotins van ser capaços d'empatar 4 contra el Vilafranca en un dels millors partits de la temporada. Ferran Sacrés va liderar l'empat amb un hat-trick. I a Montagut, Berta Llós i Arnau Sargatal guanyen el 13è combat de corrandes. 25 glossadors i glossadores van formar part d'una de les trobades més multitudinàries dels darrers anys al municipi garrotxí.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat en l'àmbit nacional i internacional. Junts presenta una llista transversal a Girona amb tres dels nous primers com a independents. El garrotxí Salvador Vergés assegura que el PSC no pot ser de cap manera una opció de govern. Per la seva banda, Salvador Illa veu molt difícil un govern amb Junts i assegura que des del PSC negociaran els pactes postelectorals. El candidat socialista avisa que un nou acord entre Junts i Esquerra implicaria la destrucció mútua assegurada. L'oferta de lloguer permanent es redueix un 13% un mes després de l'entrada en vigor de la regulació, segons el portal Idealista. L'estudi de la immobiliària destaca una pujada mitjana del preu de Catalunya d'un 4,3%. El temps d'espera a les urgències hospitalàries supera l'hora de mitjana, tot i reduir-se lleugerament aquest 2023. Els hospitals de l'ICS, de temps entre triatge i atenció, segueixen sent un 60% més alt que el 2010, quan era de 40 minuts. Álvarez avança que el dijous el Consell de Seguretat defensarà l'entrada de Palestina com a membre de ple dret de l'ONU. El ministre d'Exterior insisteix en la solució dels dos estats com a única via per estabilitzar la regió. Israel defensa el dret a les represàlies davant l'ONU, que crida a exhibir l'atenció. Israel demana que l'ONU apliqui totes les sancions possibles contra l'Iran i es reserva el dret d'actuar en represàlia per l'atac massiu.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui per fi podem anunciar un canvi de temps després de la calor extraordinària del cap de setmana. Ahir 30 graus de màxima aquest diumenge a Roses, però també 30,7 a la Tallada d'Empordà, que és la temperatura més alta dels últims 20 anys en aquest observatori. Cal destacar, doncs, que la calor tan forta del cap de setmana, 29 graus ahir, per exemple, a Olot i a Vic, amb mínimes respectivament de 6 graus, tant a la capital d'Osona com a la capital de la Garrotxa, doncs quedaran enrere, perquè avui preveiem que baixa la temperatura, màximes de 25 a 28 graus, ja no arribarem als 30, farà molta calor, però no tant com el cap de setmana. Al matí, núvols prims, després a la tarda marxaran i es poden formar nuclis de xàfecs i alguna tempesta, bàsicament Pirineu i Prepirineu, per tant Cerdanya, Ripollès i potser alguna gotada d'arribi a l'Alta Garrotxa, nord d'Osona, nord del Lluçanès, poca cosa. Al voltant de 5-10 litres per metre quadrat, poca pluja. Però demà a la tarda pot repetir algun xàfec, i també dimecres, i també dijous. Per tant, cada dia fins dijous aniran caient alguns xàfecs, i a més, la temperatura avui baixa de 2 a 4 graus, demà baixarà 7 o 8 graus, i per tant, en un parell o 3 de dies, de cara a dimecres i dijous, la temperatura es normalitzarà i podria baixar el termòmetre un total de 8 a 10 graus a l'interior, 14 a 18 graus al Pirineu i poden baixar uns 5 o 6 graus ben bé a la línia litoral. En definitiva, la temperatura ja dimecres i dijous quedarà normalitzada.
Toca el producte, emporta-te'l, aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns 15 d'abril de 2024 a l'antena de Ràdio Olot, com sempre, portant-vos la informació més propera de la comarca de la Garrotxa i també de la demarcació de Girona. Avui comencem parlant del conseller de Salut, Manel Balcells, que, com recordaran, va visitar aquest divendres la capital de la Garrotxa i va dir que la solució per millorar la viabilitat d'hospitals com el d'Olot és crear una xarxa de centres a nivell gironí que permeti el flux de professionals i també de pacients. Balcells diu que la Generalitat ja està a punt de presentar accions relacionades en aquest àmbit. El conseller també creu que l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa ha de liderar el desenvolupament de les unitats de salut mediambientals pediàtriques arreu del territori. Gerard Puigdemont.
El conseller de Salut de la Generalitat, Manel Balcells, assegura que des del Departament de Salut s'està treballant per crear una xarxa entre hospitals de la demarcació de Girona per tal de facilitar la viabilitat econòmica de cada un dels centres. L'objectiu és que entre els diferents hospitals hi pugui haver flux de professionals i de pacients. D'aquesta manera, diu, la sostenibilitat econòmica de tots aquests centres seria major, donat que alguns centres tenen dificultats per mantenir tots els serveis i equipaments.
Però la solució està en una visió en xarxa. I plantegem una visió en xarxa en tots els hospitals de la demarcació de Girona que treballin en xarxa també per la captació de professionals i la captació de talent. I estem a punt de tancar aquest acord en les properes setmanes, de manera que assegurem el flux de pacients, el flux de professionals i la sostenibilitat d'un hospital com el d'Olot.
Balcells, que recentment ha visitat l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, qualifica la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica d'exemplar. El conseller diu que des de la Generalitat se seguirà donant suport al projecte perquè continuï creixent.
I és un projecte tan interessant que creiem que ha de ser la referència per tot Catalunya, que en aquest cas l'Hospital Comarcal de la Garrotxa s'ha de convertir en el referent de les unitats pediàtriques mediambientals, perquè tots els equips d'atenció pediàtrica que estem articulant en el conjunt del territori tinguin aquesta àrea d'interès i que apliquin una mica els coneixements que des d'aquí es puguin anar impartint. Per tant, la capital de la pediatria mediambiental de Catalunya, hauria de ser Olot.
La unitat de salut mediambiental pediàtrica de l'Hospital d'Olot atén infants i joves, però també a les mares en el procés de l'embaràs i treballa per la prevenció de l'obesitat, tabaquisme, alcoholisme, problemes respiratoris i tota mena de qüestions que, gràcies als entorns naturals, poden servir per al benestar físic i emocional de les persones.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Seguim amb més temes en política. A menys d'un mes per les eleccions al Parlament de Catalunya, l'Anya Canyiguerà, el cap de llista d'Esquerra Girona, a les eleccions al Parlament del proper 12 de maig, diu que no haver aprovat els darrers pressupostos suposa retardar encara més la construcció de la variant d'Olot. Ho ha dit en una visita a Olot aquest divendres, on ha presentat els dos candidats garrotxins, que també estaran a les llistes gironines. Són Laila El Gamutxi i el besalbenc Bartomeu Compte. Canyiguerà ha repassat també les accions fetes pel govern a la comarca de la Garrotxa en els darrers 3 anys.
La cap de llista per Girona d'Esquerra Republicana de Catalunya per a les eleccions al Parlament, Laia Canyigaral, ha visitat Olot per repassar les accions dutes a terme pel govern del seu partit en els darrers 3 anys, pel que fa a qüestions que afecten a la Garrotxa. Canyigaral ha destacat el pas endavant que es fa amb la construcció del cap de Sant Miquel, la integració tarifària a l'ATM i els ajuts als pobles petits, amb accions com els caixers mòbils o les llars d'infants rurals, posant d'exemple la de Castellfollit. Pel que fa a la variant, Canyigaral assegura que Esquerra ha aconseguit trobar l'equilibri entre la necessitat de fer una nova via per millorar la qualitat de vida de la gent de la comarca i preservar l'entorn natural. Lamenta, però, que els darrers pressupostos no hagin estat aprovats i que les inversions es retardin.
Nosaltres, com a govern, sabem que és un tema clau que hem de tirar endavant i ho hem demostrat aquests 3 anys treballant i aconseguint aquesta proposta, no?, d'acord. Perdre aquests 2.400 milions, no tenir una partida específica concreta per la variant d'aquests 4,8 milions, per nosaltres és una irresponsabilitat, perquè aquí s'han primat opcions partidistes.
Laila Camutxi, actualment regidora a l'Ajuntament d'Olot, anirà de número 7 a les llistes per Girona. Assegura afrontar el repte amb il·lusió.
Se'm va demanar assumir aquesta responsabilitat i, evidentment, doncs, el meu compromís amb el territori és una mica, doncs, el que m'ha impulsat, no?, a assumir aquesta responsabilitat amb molta humilitat, no?, però també, doncs, amb molta il·lusió, amb moltes ganes, i per mi és un repte, doncs, poder representar a la Garrotxa, no?
Bartomeu Compte, actualment diputat al Parlament, anirà de número 15. Pel que fa a la proposta del tren tram Olot-Banyoles-Girona, Canyigarà ha dit que és una proposta que cal estudiar més, sobretot la viabilitat, i que per ara l'aposta és millorar i fomentar el transport públic.
En successos, els Mossos d'Esquadra investiguen l'origen de la baralla multitudinària que va tenir lloc ahir al vespre a la plaça Major d'Olot. Dos homes van resultar ferits i van ser traslladats a l'Hospital d'Olot amb ferides provocades per arma blanca. Davant l'estupefacció dels que a 7:15 del vespre passejaven pel centre d'Olot, una vintena de joves es van començar a apallissar a la plaça Major, dividits en dos grups per causes que encara es desconeixen. Quan els Mossos i la policia local van arribar al lloc dels fets, ja havien marxat, però el servei d'emergències mèdiques va poder atendre un dels ferits in situ. Els grups van tornar a coincidir al baix d'altura, on van continuar les pallisses. Allà un dels joves va patir ferides de més consideració i va ser traslladat a l'Hospital d'Olot, on hi havia un altre jove de la banda contrària. Allà van haver d'incrementar les mesures de seguretat. Per ara no hi ha detinguts. Neix Infanteria, un nou festival educatiu i cultural a Olot per a infants de 0 a 3 anys, les seves famílies i també professionals. Se celebrarà del 9 al 11 de maig a diferents espais de la ciutat. El certamen, únic d'aquestes característiques que existeix a Catalunya, està impulsat per l'Àrea de Cultura i Educació de l'Ajuntament d'Olot i va néixer arran d'una comissió formada per totes les escoles Bressol d'Olot. En zona, més detalls, la nostra companya Natàlia Moreno.
Si per alguna cosa és coneguda, la ciutat d'Olot és també per la seva gran capacitat per generar cultura i festivals per tota mena de públics. Precisament seguint aquesta línia arriba Infanteria, el primer esdeveniment educatiu i cultural a Olot per infants de 0 a 3 anys, per les seves famílies i per professionals de l'educació. El certamen és l'únic festival d'aquestes característiques que existeix a Catalunya. Està impulsat per l'Àrea de Cultura i Educació de l'Ajuntament d'Olot i va néixer d'una comissió formada per totes les escoles Bressol, tant públiques com privades, d'Olot. La iniciativa vol ser un espai per donar veu a la infància, valorar-la, donar visibilitat a la tasca educativa de les educadores i famílies i posar a primera línia les necessitats d'aquesta etapa. En parlen Missi Casacoberta, directora de la Llar d'Infants Les Baldufes i coordinadora del projecte, i el regidor d'Educació a l'Ajuntament d'Olot, Josep Quintana.
Nosaltres pensem que la infància, estem convençudes, es mereix ser tractada amb el màxim respecte. I aquestes jornades per nosaltres són una oportunitat de traslladar això cap a la societat, no? Fer visible què n'és d'important, com li parlem, com el mirem, com el toquem, no? Els nostres gestos. Estem mostrant un model educatiu que per ell és una referència, no?
Sobre estimulació que vivim a la nostra societat, té prejudicis pels joves, pels adults, però pels infants, com ho ben explicat elles, viure en aquest món o començar a caminar i a moure's per aquest món, doncs òbviament no és la millor manera, i per tant l'enfoc que té pedagògic de base a mi em sembla que és molt important.
El certamen tindrà lloc els dies 9, 10 i 11 de maig a diferents espais de la ciutat, com la Carbonera, la Biblioteca o l'Espai Cràter. Pel que fa a la programació, seguirà tres línies ben diferents. Les activitats pels infants se centraran en el joc amb diferents propostes. El vessant, dedicat a les famílies, comptarà amb tres xerrades sobre criança i educació. La tercera pota seran les jornades de formació per professionals amb taules rodones i conferències. En dona més detalls Anna Prat, coordinadora de les escoles Bressol d'Olot.
I a part d'aquesta programació que hem organitzat, sí que durant els actes trobareu alguns elements que hem preparat així una mica més didàctics per saber com acompanyar el joc dels infants en aquesta etapa. Per les famílies tindrem uns vídeos que hem gravat en què es veuen infants jugant i s'explica què estan fent, per què necessiten fer aquest joc i què els aporta, per exemple. Tindrem també orientacions de com estar al costat dels infants quan juguen, quin paper han de tenir les famílies. Aquí fora tindrem una sèrie d'orientacions i, bueno, per saber això, com acompanyar aquest joc autònom que tenen els infants.
Tota la informació i la programació es pot trobar al web infanteria.cat. Totes les activitats, menys l'espectacle del teatre, són gratuïtes. Algunes activitats tenen aforament limitat i cal inscripció prèvia.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot. La referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
En matèria cultural, el destaca del Música Jove de les Comarques Gironines tria Olot per la seva 15a edició. El concurs tindrà lloc el dissabte 20 d'abril al Passeig de la Muralla i participaran 4 grups de la demarcació de Girona sota el lema Amb la llengua en fora, Guillem Guardiola.
El guanyador del destacat representarà les comarques gironines en la gran final del concurs Música Jove al Festival Arrels, el nou format de l'acampada jove a Sant Sadurní d'Anoia aquest 19 i 20 de juliol. Aquest és el premi que s'emportarà un dels 4 concursants del Destaca't que enguany ha escollit Olot per ubicar-hi un concurs que pot ajudar i molt als grups locals de parla catalana. La cita serà el dissabte 20 d'abril al Passeig de la Muralla. Segons un dels organitzadors, Jordi Aumatell, un dels clars objectius és conscienciar sobre l'ús social del català en la promoció de grups emergents.
El Destaca't, a part d'aquesta part musical, que de fet un dels valors del Destaca't és potenciar la música en català i potenciar doncs, que gent jove, joves puguin actuar, tinguin un espai on actuar al final i que tinguin la possibilitat d'acabar anant a l'acampada jove, perquè el guanyador del Destaca't això participa després la gran final que es fa entre tots els guanyadors dels diversos territoris a l'acampada jove.
El concurs tindrà 4 representants de les comarques gironines i Nat, grup que fusiona pop-rock amb funk i reggae, Cabra Boja, el seu disc àlbum ja es pot escoltar a totes les plataformes, Micos i Koalas, conjunt especialitzat en música electrònica en català, i els blanencs Xiclet, 3 amics que s'expressen a partir de la música amb guitarra acústica i un estil pop. Un dels organitzadors, Pol Port, destaca que, a banda de la votació popular, el concurs també comptarà amb un jurat.
La votació també comptarà amb un jurat, a part del vot popular, que bueno, intentarem hi haurà una persona de l'organització, però llavors intentarem que hi hagi artistes locals, sempre intentem allà on anem estirar una mica d'artistes locals.
El guanyador del destacat de l'any passat va ser Vivac, un grup musical del Pla de l'Estany. L'acampada jove d'enguany ja ha confirmat la presència d'artistes com ara Ginestà o Julieta.
I la llibreria Isop d'Olot, per la seva banda, ha avançat el Sant Jordi per segon any consecutiu. Només falten 10 dies per la gran cita literària de casa nostra. El principal objectiu és crear un espai per parlar de literatura amb més calma i tranquil·litat uns dies abans de Sant Jordi.
Els llibres comencen a agafar protagonisme. La Diada de Sant Jordi ha arribat uns dies abans a la llibreria Isop. De fet, no és la primera vegada que passa. L'èxit l'any passat de començar a fer bullir l'olla amb tallers i activitats literàries uns dies abans de Sant Jordi ha provocat que enguany la llibreria apostés per repetir la iniciativa. Segons la llibretera Ágata Los Santos, el fet que des de la llibreria Isop hagin tornat a optar per avançar al Sant Jordi respon a dues raons molt clares.
Celebrar el nostre aniversari, que sempre cau per aquestes dates, i d'altres poder crear un espai de parlar de llibres, parlar de literatura d'una manera més tranquil·la, que no pas el dia de Sant Jordi, que tots són corredisses o tot és badar, no? Però no hi ha un moment realment per poder aconsellar i fer la feina del llibreter, que és la que ens agrada fer.
Per la seva banda, la llibretera Ágata Los Santos també ha volgut remarcar que es tracta, sobretot, de poder parlar de literatura amb més pausa i sense presses.
Sí, clar, és un dia que nosaltres aprofitem per fer algun tipus de presentació o taller, no? I posem en relleu, posem el focus sobre algun llibre en concret, però sí que és veritat que és un dia que la gent pugui conèixer totes les novetats o el fons, perquè al final som una llibreria que té un fons molt important, amb una mica més de calma, que nosaltres puguem recomanar.
El taller infantil de Jaume Copons i Liliana Fortuny ha comptat amb l'assistència de desenes de persones aquest dissabte al matí a la plaça del Mig, mentre que la ruta guiada per la ciutat a partir del llibre Olot, República, Guerra Civil i Postguerra també ha tingut una molt bona resposta. Les llibreries ja han iniciat el compte enrere per una de les cites més esperades de l'any, la Diada de Sant Jordi del 23 d'abril.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dilluns parlant de la Unió Esportiva Olot, que també va guanyar aquest diumenge al Reus per 0-2 i ja és campió virtualment de la tercera federació. L'equip de Pedro Dolera amplia ara 15 punts l'avantatge d'un Hospitalet que va perdre al migdia al camp del Girona B per 3-2 a falta de 5 jornades per al final, però encara no pot celebrar l'ascens per culpa de l'Averaix. Té moltes possibilitats de guanyar la Lliga diumenge que ve a les 5 de la tarda a l'estadi municipal quan rebà el Tona. Ens dona més detalls el nostre company David Planella.
L'Olot dependrà de si mateix per guanyar la tercera divisió i pujar a segona federació diumenge que ve a casa contra el Tona. L'equip garrotxí té 15 punts més que l'Hospitalet quan precisament en queden 15 en joc i només l'empat en el gol a veres particular li impedeix ser campió matemàticament. Això sí, ja ho és virtualment, tal com celebra l'entrenador Pedro Dolera.
Que és raro perquè no pots estar totalment content perquè encara no ho tanques, però sí, perquè me'n recordo, mira, ara parlàvem amb en Sergi el dia que vaig parlar amb ell la primera vegada, just acaba la Lliga i va costar molt muntar una plantilla, que la gent confiés, perquè al final quan baixes tot trontolla i era difícil, però bueno, al final hem anclat un grup de treballadors i de jugadors que han volgut confiar, nosaltres mateixos, les cos tècnic, que també hem cregut molt en la idea i ens hem trobat un club excel·lent, amb gent, molt bones persones.
Els olotins s'han situat a les portes del títol i l'ascens a mitjans d'abril, quan encara falta un mes perquè s'acabi la Lliga, gràcies a les 5 victòries consecutives que han sumat en aquest tram de competició. L'última, la d'ahir a l'estadi municipal de Reus, on van tombar un dels candidats a entrar al play-off. Ho van fer per 0-2. A la primera meitat, les millors ocasions van ser de l'Olot i un gol de Marc Mas va marcar les diferències. El davanter va transformar el 0-1 al minut 23 amb un xut a dins l'àrea a passada d'Urri i també va estar a punt de fer el 0-2. Va tenir dues bones oportunitats, un contra un que li va treure Verdejo i un xut potent que va acabar corna per molt poc. Forés, a més, va topar amb el pal. L'Olot no va rematar la feina i a la segona meitat va haver de patir durant uns minuts.
Crec que a partir del minut 15 hem fet una mitja hora brutal, on hem pogut fer 4 gols o 5 i amb això tanca el partit. El que s'ha dit a la mitja part és que el bo és que ho estem fent molt bé, el dolent és que no els hem matat i tornaran. I efectivament els primers 20 minuts de la segona part han sigut molt complicats.
El Reus va dominar l'inici de la segona meitat, però a poc a poc es va anar desinflant. L'equip de Pedro Dolera va tornar a posar les coses a lloc i Mainau va aprofitar una assistència de Vigues a la banda esquerra per quedar-se sol davant de Verdejo i marcar el 0-2, que va ser definitiu.
Crec que amb els canvis hem donat oxigen, l'Urri per dintre s'ha donat una mica més de control i sobretot per fora, doncs, el que deien de córrer, no? Mainau i bueno, buscar aquesta profunditat que a fora se'ns havia donat la primera part i ja estava molt cansat. I hem trobat el segon gol i hem tancat el partit.
El més probable és que l'Olot sigui campió i pugi a segona federació diumenge que ve. Només hi ha una possibilitat que no li permetria celebrar-ho a casa, que l'Hospitalet guanyés contra l'Escala i que l'Olot perdés contra el Tona. Tota la resta de combinacions afavoreixen els olotins, que fins i tot podrien pujar abans de jugar. Si al migdia l'Hospi perd o empata contra l'Escala, ja serien campions. L'Olot Tona jugarà a les 5 de la tarda a l'estadi municipal, on hi haurà una fanzone d'aficionats des de les 12 del migdia.
Doncs on passa, ho té la Unió Esportiva Olot per quedar campió de tercera federació i pujar i retornar a la segona federació. Com sempre, n'estarem pendents diumenge vinent a l'antena de Ràdio Olot. Parlem també d'hoquei patins i d'un hoquei Olot i la Josep Jou, que van frenar aquest dissabte el líder de la categoria. Els olotins van ser capaços d'empatar 4 contra el Club Patí Vilafranca en un dels millors partits de la temporada. Ferran Sacrés, amb un hat-trick, va ser un dels encarregats de guiar el conjunt de Miqui Ràfols, que va fer suar d'allò més el millor equip de la Lliga. El Club Patí Vilafranca va ser capaç de posar el 3-4, però Ferran Sacrés va evitar la victòria visitant amb un gol a l'últim minut. Si algú es pensava que l'hoquei Olot, després de segellar la permanència, relaxaria les darreres 4 jornades, anava molt equivocat. Aquest dissabte la pista Josep Jou va viure un partit i un ambient extraordinari. Arribava el Club Patí Vilafranca, líder de la Lliga, invicte en el que portem de competició. Amb la presència d'un centenar d'aficionats vilafranquins, els de Toni Aranda tenien la primera de les seves oportunitats de certificar l'ascens a l'hoquei Lliga. Per al davant hi havia un hoquei Olot que es va avançar amb un 2-0 amb el segell del millor jugador del partit, Ferran Sacrés. Un inici de duel marcat per l'alt ritme a la pista i també per el caliu a la grada. L'hoquei Olot va ser més efectiu davant un rival que en moltes poques ocasions deixava concedir perill a la seva porteria, defensada per Xus Fernández. Abans del descans, el Vilafranca retallaria distàncies amb el gol de Marc Palau. Durant la primera meitat, Marc Gual, un dels jugadors destacats dels visitants, va haver d'abandonar el partit per una lesió a l'espatlla i va ser traslladat a l'hospital. El tècnic de l'hoquei Olot, Miqui Ràfols, valorava així l'empat al final del partit als micròfons de Ràdio Olot.
Si podíem jugar el que volíem contra el millor equip de la categoria i una mica doncs aquest objectiu l'anàvem treballant amb algun matís perquè ells pressionen molt bé després de pèrdua i tenen molt bon joc, tenen moltes individualitats, molt bon joc i crec que els hem controlat bastant bé.
A la represa, més gols i mateixa intensitat. Quan només es duien 2 minuts de segona meitat, Joan Vázquez anotava el 2-2 en el rebuig del penal que havia llançat i que havia aturat prèviament Guillem Raurell. Al cap d'un minut, reacció olotina amb el gol Daniel Mangas, que va tornar a demostrar ser l'autèntic far de l'equip. Més tard, acció accidentada per Arnau Ribas, que es veia obligat a abandonar el partit per l'impacte de la bola a la seva cella dreta. Un contratemps que no va afectar els vilafranquins per remuntar el partit amb els gols de Roger Montserrat i Sergi Torné. Per al guió entre hoquei Olot i Club Patí Vilafranca encara ens guardava la sorpresa final. A falta d'un minut i 16 segons, Ferran Sacrés marcava el que era el 4-4 definitiu. La pista de Josep Jou, amb prop de 800 espectadors, embogia davant un empat amb regust de victòria per un hoquei Olot que va competir de tu a tu al millor equip de la Lliga.
Ara hi ha bastanta gent que ve perquè gaudeix de l'espectacle, gaudeix de l'esport. Nosaltres intentem oferir un joc vistós, com et deia abans, en el que no especulem, en el que intentem anar per als partits, i suposo que la gent ho gaudeix i intentarem seguir-ho fent així.
Després d'aquest punt, l'hoquei Olot ja pensa en el derbi de Bracons de dissabte vinent. A partir de 2:15 del vespre, el Vic Hockey Club voldrà tancar la seva plaça pel play-off d'ascens i l'hoquei Olot voldrà fent seguir vibrant a la Josep Jou. I aquest dilluns no tanquem l'informatiu amb esports, sinó que ho fem al ritme de corrandes. I és que Berta Llós i Arnau Sargatal van guanyar aquest dissabte el 13è combat de corrandes de Montagut. 25 glossadors i glossadores van formar part d'una de les trobades més multitudinàries dels darrers anys. Segons l'organització, el combat de corrandes ja s'ha consolidat com una de les cites populars més significatives del país. Si tu creus, diré, aquí el lleut fa
sonar i el violí el de la guerra. Cultura, festa i glosa. El combat de corrandes de Montagut d'aquest dissabte ha tornat a demostrar que la cultura popular està més viva que mai. Un total de 25 glosadors i glosadores improvisant el seu cant han fet gaudir de valent les més de 2.000 persones que, segons l'organització, s'han aplegat aquest dissabte a la plaça del poble per viure, segurament, un dels combats més multitudinaris de les últimes 13 edicions. Un dels organitzadors, Ignasi Araluce, destaca el creixement que està experimentant el combat any rere any.
Bé, cada any estem creixent una mica més, no sabem on podrem arribar, la veritat, i estem molt contents i contentes de com està anant tot. Al final és un dia de reivindicació de la llengua, de la cultura i dels països catalans, i veure tanta i tanta gent que segueix, i sobretot a tants joves que els agraden i que, ostres, que la cultura, que hi tornen, i que repeteixen any rere any, vull dir, inclusió mateix, és espectacular.
La votació popular ha donat la victòria al glosador Arnau Sargatal, tot i que el protagonisme ha recaigut sobre la figura del corrander major, un premi que s'ha acabat enduent la Berta Llós, entre moltes altres raons, per la seva fluïdesa a l'hora de glosar. Segons un dels membres de l'organització, Ignasi Araluce, trobades com aquesta són el clar exemple de la bona salut que tenen les corrandes actualment, molt lluny de desaparèixer.
Al final hi ha una preparació de bastants mesos, però bé, tinguem la resposta que deia, estem supercontents i contentes. És un luxe emplenar la plaça del poble així, per això, per la cultura com són les corrandes, i bé, que la cultura no és avorrida, que la cultura és festivitat, és germanor i en aquest cas és Països Catalans.
El combat de corrandes de Montagut comença a coure's el mes de novembre i ha deixat una forta empremta aquest any. La imatge dels glosadors i glosadores improvisant el seu vers segurament quedarà guardada en la memòria de tots els assistents durant molt de temps.
Doncs, evidentment, com escoltàvem, la cultura no és avorrida i a la Garrotxa és molt divertida. Així tanquem l'informatiu migdia d'aquest dilluns, 15 d'abril de 2024. Us deixem amb el tercer temps i amb tota l'actualitat esportiva del cap de setmana amb en David Planella. Gràcies un dia més per la seva confiança i més informació a Ràdio Olot a partir de les 3. Adéu-siau. Amb guitarra on s'acompanya i encanta com un ocell, du corrandes a l'entranya en Cristian de Sabadell.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.